El matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
La depressió és una patologia que afecta un 27% de la població i de la qual se n'està parlant més des de l'esclat de la pandèmia. No obstant això, un 30% de les persones que la pateixen no responen als tractaments farmacològics convencionals. Des de fa 2 dècades s'està investigant amb un tractament alternatiu, amb ketamina. Ara que ha estat aprovat a l'Hospital de Sabadell, començarà a administrar-lo. De fet, ja s'està treballant en la creació d'una unitat de depressió resistent clínica de ketamina. I avui en parlem amb la Verònica Gálvez, que és psiquiatra especialitzada en depressió resistent i encarregada d'impulsar la nova unitat. Bon dia, doctora.
Bon dia, Raquel.
Primer de tot, què és una depressió resistent?
Una depressió resistent és un concepte farmacològic. Tenim moltes maneres de classificar la depressió. Una d'elles és amb la resposta farmacològica. Parlem de depressió resistent amb depressions que no han respost a 2 o més fàrmacs habituals. Habitualment és a més de 2, quan tenim depressions resistents. Són persones que persisteixen amb els seus símptomes a pesar de tractaments farmacològics adequats, amb dosis adequades, durant el temps adequat. A pesar d'això, hi ha un 30% dels casos, com tu molt bé has dit, un terç de persones amb depressió major no responen al tractament. I això és el que, de forma simplificada, anomenem depressió resistent.
Suposo que preocupa, no?, l'augment d'aquests casos i també la situació actual. I per això s'estan provant també noves vies.
Preocupen aquests casos perquè realment el fet de tenir una depressió d'aquestes característiques, una depressió major que mostra resistència al tractament, condiciona molt la qualitat de vida de la persona. La persona no pot fer una vida normal en cap dels seus àmbits, no? Ni a nivell laboral, ni a nivell personal, ni a nivell social. És una malaltia que toca totes les esferes de la vida. Llavors, és molt interessant trobar estratègies que permetin que aquesta gent pugui tornar a fer una vida normal.
Ara ho avançaves, no? Però com és el dia a dia d'aquestes persones?
Doncs el dia a dia d'aquestes persones és molt dur. Primer de tot, en general, no només de les persones amb depressió resistent, però de les persones que sofreixen depressió en general, és dur perquè, primer de tot, hi ha la incomprensió de l'entorn, no? Són malalties que la gent no entén o no estem preparats per entendre-les perquè no hi ha hagut una educació, no hi ha hagut una formació a nivell poblacional. Llavors, el que et trobes quan tens una depressió resistent és que la gent et diu, vinga, anima't. Vinga, surt a casa.
Que són missatges que no ajuden.
No ajuden perquè la persona no ho pot fer. Imagina't que tu tens un infart agut de miocardi, acabes de tenir un infart, estàs amb una fatiga tremenda, cansat, no et pots moure, i els teus familiars et diuen, vinga, anima't, surt de casa. Tu què pensaries? Però com he de sortir de casa?
Si
no em puc ni aixecar. No tinc ganes d'aixecar-me, em costa molt dutxar-me, em costa molt fer les coses, no em puc concentrar, no puc sentir les coses com les feia abans, no puc gaudir-les, perden la capacitat de plaer. És una malaltia molt dura, llavors hi ha aquesta incomprensió per part de l'entorn que no facilita les coses i hi ha la pròpia culpa, que és un símptoma de la malaltia, que fa que et sentis culpable per estar com estàs, no? Nosaltres sempre diem que quan algú té una depressió porta unes ulleres negres posades i això és el que fa la depressió, és que tinguis un filtre negatiu molt potent. Tots els pensaments que et venen al cap són negatius.
Quines poden ser les causes també d'aquesta resistència als tractaments?
Mira, hi ha diferents causes. Una de les causes que sabem que existeix és el maltractament, no? És a dir, que no s'hagin posat els fàrmacs quan tocava o s'hagin retirat abans de temps o no s'hagin donat a la potència que s'haurien d'haver donat, no? Aquest és un dels casos. Altres casos de la resistència farmacològica poden ser factors externs a la malaltia, és a dir, poden ser factors socials que perpetuïn els símptomes, no? Situacions socials complicades o situacions de personalitat. Però tot i així, tenim un perfil de pacients que, a pesar de no tenir cap factor social concomitant ni cap factor de personalitat, mostra una resistència farmacològica elevada. I en aquests casos, doncs, probablement és la pròpia malaltia a nivell biològic, no? Factors genètics, factors interns que propicien aquesta resistència. El fet de no tractar durant molt de temps també fa que hi hagi resistència, és a dir, que la gent s'esperi per anar al metge, que la gent no hi vagi, que no vulgui tractar-se, no és el mateix tractar una depressió quan portes un mes malament que començar a tractar-la quan portes 3 anys malament. Uh-huh. Llavors la resistència es multiplica, és molt més difícil deixar aquella persona sense símptomes, però això amb qualsevol malaltia.
Amb qualsevol malaltia sempre en parlem.
Exacte, sí. Tu trobes un càncer inicial, secció. Pots curar-lo bé, si et trobes un càncer en estadius avançats, òbviament el tractament costa molt més, no? Seria una miqueta aquesta la idea.
Quins són, per tant, els pacients que millor poden respondre doncs, a aquest nou tractament amb ketamina?
No hi ha estudis encara a nivell científic on hi hagin poblacions de pacients identificades, d'acord? Això s'haurà de fer i és molt interessant poder veure això. Uh-huh. Però sí que tenim experiència, no?, els que hem fet recerca amb ketamina, que hi ha un perfil de pacient, que és el perfil que nosaltres anomenem més biològic o més endogen, que són uns pacients amb unes característiques simptomatològiques
concretes, sí,
concretes, exacte. Sí. Que responen bé a aquest tipus de tractaments. És la depressió que diem que ve de dins, la depressió que ve provocada doncs, per factors genètics i per alteració de vies cerebrals i neurotransmissors, que respon més bé a aquests fàrmacs, però que respon més bé a esquetamina i respon també més bé, per exemple, a teràpia electroconvulsiva.
Mm-hmm. Clar, d'això també volíem parlar abans de començar a desgranar com s'utilitza doncs, aquesta ketamina doncs, per tractar aquests casos dels electroxocs, no? També hi ha d'haver resistència a aquesta teràpia?
No necessàriament. No, el pacient no ha d'haver mostrat resistència a teràpia electroconvulsiva per rebre ketamina o esquetamina. No és un criteri, simplement la resistència farmacològica ja podria... Ja és un criteri de derivació. I és una cosa que podem parlar,
sí,
perquè...
Si s'utilitza encara, no?
Sí, i tant
tot
que
el prejudici que hi ha,
sí,
no?
Sí, és una teràpia molt segura, molt eficaç i que s'utilitza molt bé arreu del món. Vull dir, és una teràpia que, per desgràcia, té una història... No?
Molt negativa,
molt negativa, a nivell de... Sempre surt la imatge de qui voló sobre el nido del cuco, no? I la gent s'ha quedat amb això. Però la realitat de la teràpia electroconvulsiva és que hi ha... molts pacients que la reben i que se'n beneficien i que funciona molt i molt bé per casos greus, tant de depressió com d'altres malalties, com esquizofrènia, trastorn bipolar, i per casos refractaris. Vale? Uh-huh. El problema que podríem dir que tenim amb la teràpia electroconvulsiva és, primer, el seu estigma,
sí,
que espanta molt els pacients.
Suposo que molts rebutgen, no?, per aquesta imatge que tenim, no?
Molts rebutgen perquè s'espanten, tot i que els expliquem que és una teràpia controlada, que es dona sota anestèsia general, que la corrent elèctrica passa pel cervell durant un temps molt curt, durant 8 segons... però s'espanten, no? I també els hem d'explicar el que és la veritat. La teràpia electroconvulsiva a vegades afecta la memòria de forma transitòria mentre es fa el tractament i en fases posteriors, i això també els espanta molt, no? Tenir alguns dèficits de memòria, encara que siguin reversibles, espanta molt. Llavors, ens ho rebutgen. Per tant, tenim un tant per cent de pacients que seria tributari a millorar molt amb teràpia electroconvulsiva, però que no la volen. I aquest percentatge de pacients és un percentatge de pacients que es podrà beneficiar d'aquest nou tractament, que és l'esquetamina.
I de quin percentatge parlem, aproximadament?
Bueno, és que això és molt
difícil,
variable,
no?
Clar, és molt variable, depenent de la zona, depenent de...
Parlem en quin moment, no? Doncs es comença doncs, a estudiar el tractament de la ketamina com a fàrmac per la depressió resistent.
Mira, doncs la ketamina porta un pipeline de desenvolupament d'uns 20 anys. L'any 2000, un senyor que es deia Berman, als Estats Units, va començar a fer estudis amb ketamina endovenosa perquè van veure... A dins dels quiròfans se'n van adonar que la gent que anestesiaven amb ketamina, després de les operacions, estava com molt contenta, no? I molt amb un estat de benestar molt, molt important. I van dir, ostres, i si provem això per la depressió?
Sí.
Es van començar a fer infusions endovenoses per la depressió i van veure que realment sí que tenia un efecte, no? Doncs, llavors, a partir d'aquí... la línia de recerca es va anar desenvolupant, doncs, mirant diferents vies d'administració, vies endovenoses. Es veia que eren molt difícils a nivell clínic d'administrar, perquè necessites una bomba, necessites tenir un anestesista, no és una via ideal d'administració, i es van anar provant altres coses, via intramuscular, via subcutània, via oral, i es van anar veient a veure què era el millor. No? Paral·lelament a aquest desenvolupament, hi ha hagut el desenvolupament de la molècula. Parlem de ketamina. La ketamina és...
Parlem de què és, no? Perquè, evidentment, doncs, s'ha parlat, suposo que molts dels nostres oients n'han sentit a parlar del seu ús, no?, com a droga recreativa, de fet, des dels anys 60, no?,
sí,
que s'utilitza. Llavors, especifiquem què és, no?
Sí, la ketamina és un anestèsic, vale? És un anestèsic que s'utilitza, doncs, això, des dels anys 50-60, i que també s'ha utilitzat com a droga recreativa. Què passa? Les dosis, tant per anestèsia com per drogar-se, són molt diferents a les que utilitzem per depressió. Vale? Hi ha un rang de dosis que per anestèsia doncs, tu fas que hi hagi una disminució al nivell de consciència, cedes a la persona. Les dosis que utilitzem per depressió no disminueixen el nivell de consciència a la persona. No, tu no et quedes adormit, tu no et quedes anestesiat. Les dosis que s'utilitzen recreatives són dosis també molt altes, no? Llavors, és molt important aquest concepte de dosis. Segons el que vulguis aconseguir, utilitzes una dosis o una altra. No? Llavors, la ketamina...
I clar, suposo que depenent d'aquesta dosis, també els efectes són, com deies,
són
molt
diferents. Sí, sí, sí. De fet, es va mirar quines... Es va veure que per depressió les dosis necessàries són molt inferiors a les que es necessiten, per exemple, per sedació, vale? O a les que utilitza la gent a nivell recreatiu, no?
I funciona com si fos un desinhibidor o com...
Bueno, funciona... La ketamina té una via d'acció diferent als altres antidepressius. Els altres antidepressius toquen unes vies a nivell cerebral que són d'uns neurotransmissors en concret, no? La ketamina actua a una via de neurotransmissors diferent, que és la del glutamat. I el que s'ha vist amb la ketamina és que produeix neurones o sprout neuronal molt més ràpidament que els altres antidepressius, no? És a dir, que regenera d'alguna manera el cervell d'una manera molt ràpida, i això també és el que és molt interessant, que l'efecte de la ketamina és un efecte molt ràpid. En 24-48 hores podem tenir un pacient que estigui pràcticament bé. Això ara mateix, amb antidepressius, tardem de 4 a 6 setmanes en aconseguir-ho. I amb teràpia electroconvulsiva tardem en veure efectes també una setmana o dues. Vull dir, la TEC, la teràpia electroconvulsiva, és més ràpida que els antidepressius, però no és tan ràpida com l'efecte de la ketamina.
Clar, has estat durant, em sembla que 5 anys a Sydney, investigant també les aplicacions, no?, de la ketamina. Quines qüestions es tenien en compte per veure també, doncs, els efectes, suposo, no?
Nosaltres vam fer sobretot una recerca molt, molt basada en depressió resistent i en quines dosis i quines vies eren les millors per aplicar a nivell clínic, no? Una cosa és el que tu veus al laboratori amb assajos controlats, i una altra cosa és el que pot funcionar
amb els pacients
i en un dia a dia d'un hospital que té feina i que ha d'anar per feina. Llavors, nosaltres vam desenvolupar molt la via subcutània, perquè després de provar via endovenosa, intramuscular, vam veure que la subcutània era com una injecció d'insulina que es pot administrar de manera molt fàcil i que tenia uns efectes molt similars a l'endovenosa, que era la que sempre s'havia desenvolupat. La que tenim ara aprovada, però, és la via intranasal, que és el que et deia, que no és ketamina purament, sinó que el laboratori farmacèutic que ha desenvolupat aquesta molècula ha desenvolupat una molècula molt semblant, que és esquetamina. O sigui, diguéssim que és el mateix, les molècules, diguéssim que són com un mirall.
Són molt similars, val.
La ketamina diríem que és la mà dreta, l'esquetamina diríem que és la mà esquerra. Són imatges especulars, i el que ha sortit comercialitzat és esquetamina. És la imatge especular de la ketamina. I és el que s'ha comercialitzat en format intranasal, que també té una administració molt fàcil. Són pufs intranasals i que van molt bé. Això és el que tenim aprovat.
Val.
Tenim aprovada l'esquetamina.
De quina manera s'administrarà també, doncs, i a partir de quan el pertaulí també?
Bueno, esperem que com abans millor. Ara estem intentant fer una unitat que ho tingui tot cobert, i el que haurà de fer el pacient que vingui a rebre o esquetamina o ketamina és venir a l'hospital en règim de bueno, doncs de pacient hospitalari, seure en una cadira molt confortable, esperar que l'ajudem a administrar-se el tractament i llavors estar en observació una hora i mitja o dues. Per què? Doncs perquè sabem que quan administrem ketamina o esquetamina sí. podem tenir efectes cardiovasculars a nivell de la tensió arterial i pot haver augment de la tensió arterial i això sí. ho hem de controlar. Això és transitori, és durant la primera mitja hora de tractament, però això ho monitoritzem. D'acord? I també pot tenir efectes dissociatius, és a dir, com si tinguessis un petit viatge. Això no a tothom li passa, d'acord? Però a les persones que els hi passa les tenim tranquil·les en una habitació i llavors nosaltres els acompanyem i els assegurem que no passa res, que això els hi passarà. Dissociar-se vol dir doncs que potser els sons sonen més fort o que tu et veus la mà i te la veus més gran.
Tenir altres percepcions
sí,
de la realitat.
Sí, és una alteració de la percepció de la realitat, exactament això.
Clar, estic pensant en quina freqüència s'haurà de fer aquest tractament.
Aquest tractament, mira, això també va ser molt interessant a nivell de recerca perquè primer simplement es donaven tractaments puntuals.
Sí.
Vale? I es veia que hi havia gent doncs, que estava bé dues setmanes, hi havia gent que estava bé tres setmanes, alguna gent estava bé alguns mesos. Però, òbviament, com amb qualsevol malaltia crònica i amb qualsevol tractament crònic, el tractament s'ha de donar de forma repetida. No? Llavors, amb l'esquetamina farem una miqueta el mateix. Es dona dos cops a la setmana durant quatre setmanes i després es va allargant.
Parlem també de la importància de fer doncs, aquest tractament, no? D'administrar doncs, aquest fàrmac en un centre sanitari, perquè també preparant aquesta entrevista, a banda de veure els diferents estudis que s'han fet al llarg d'aquestes dues dècades darreres, també hem vist que en alguns països i centres privats també es feia, no? Però m'imagino que és important tenir doncs, la garantia pel que comentaves, no? Per l'administració, per la dosi que es fa, per veure doncs, els efectes, no? La reacció al tractament.
Exacte, tot això és molt important i pensem que és important que es faci sota un àmbit regulat, que per tant hauria de ser de moment l'àmbit públic. No? El perfil de seguretat de la ketamina és molt bo, però hi ha aquestes coses que hem de controlar. No? Llavors també, quan tu reps un fàrmac a llarg plaç, has de controlar altres coses també, o sigui, a nivell hospitalari, nosaltres controlarem a nivell analític doncs, la funció hepàtica d'aquests pacients, si hi ha algun risc a nivell de bufeta, que s'ha vist que amb les persones que abusen de la ketamina doncs, poden tenir cistitis de repetició de la bufeta de l'orina, llavors tot això ha d'estar molt controlat i molt regulat, sí.
També ara estàs treballant en la creació d'aquesta unitat de la depressió resistent. Quins recursos es necessitaran també per fer-la realitat?
Com
I quin equip, no? M'imagino que també psiquiatres, no? Infermeres, tot un equip
Exacte.
Multidisciplinar, no? M'imagino.
Home, òbviament, com més recursos tinguem, millor. Això sense cap dubte. Necessitem d'un espai doncs, relativament gran que ens permeti fer diferents tractaments a la vegada, no? A l'hora que tingui intimitat. Necessitem un equip de psiquiatres que estigui format i familiaritzat amb l'ús de ketamina i esquetamina i necessitem també personal d'infermeria. Maria.
En aquest sentit, no sé quan estaria oberta doncs, a aquesta nova unitat i quan es començaria també doncs, a tractar aquests pacients? Teniu una data?
Bueno, no tenim una data. En els propers mesos, no? Perquè hi ha coses que sí que pots pronosticar, però hi ha coses que no depenen de tu, no? Com a tot arreu. Llavors, intentarem que en els propers mesos, paral·lelament, volem començar a fer els casos que siguin més greus, encara que no sigui dins d'aquesta unitat, però que les persones que realment siguin més greus i vulguin optar tractament de forma puntual els puguem començar a fer en breu.
Heu començat també doncs, a informar els pacients de les possibilitats d'aquests nous tractaments, quines són també les sensacions, les preguntes que us arriben, no?
Mira,
no sé si crea també doncs, a por, a reticència...
Jo personalment he començat a informar els meus pacients. De fet, tenim una reunió organitzativa la setmana que ve per explicar a la resta de psiquiatres tot això que estem explicant aquí, no? I la veritat és que la rebuda és molt bona, perquè quan tu parles d'un fàrmac nou que té esperances, que has vist que funciona i que el perfil de tolerabilitat és molt bé i que l'opció seria, per exemple, la teràpia electroconvulsiva, doncs l'agafen amb els ulls tancats, aquesta opció, no? La rebuda per part dels meus pacients ha sigut bona, sí.
De moment, com dèiem, no? També s'administrarà de forma intranasal, però no sé si a la llarga es podria també incloure la subcutània o no.
Sí, nosaltres tenim planejat utilitzar-la doncs, en casos que potser doncs, tinguem resistència intranasal o no tanquem cap porta. No? De fet, la recerca continua amb aquest camp, no? I no volem tancar cap porta.
I suposo que llavors no tanqueu tampoc cap porta que s'utilitzi també doncs, per altres pacients en el futur que tinguin depressió potser no tan persistent.
No, el que sí que tenim clar és que hem d'explorar, no?, perquè les poblacions tributàries, per exemple, una població que en un futur també ens agradaria explorar la resposta és la població amb depressió i dolor, perquè la ketamina també s'utilitza en infusions a les clíniques del dolor, els anestesistes l'utilitzen pel tractament del dolor. Llavors, amb gent que té depressió i dolor, que és un binomi, molt complicat, no?, i que és un cercle viciós, perquè la depressió produeix dolor i el dolor produeix depressió, també serien tributaris, no? Altres perfils clínics, sí que estem oberts a provar-ho i tant.
Per acabar, sempre ens agrada en aquesta secció també doncs, fer un missatge, no?, per la societat, perquè com comentàvem al principi d'aquesta entrevista, encara hi ha doncs, aquest prejudici, aquest estigma entorn doncs, als malalts, als afectats per doncs, aquesta depressió, que els hi diria?
Que hi ha esperança, sense cap dubte. Sí, sí, m'emociono i tot.
Clar, és que hi ha esperança perquè, com dèiem, és molt difícil el dia a dia d'aquestes persones i també dels seus familiars i per això ens agrada també compartir i explicar doncs, aquestes noves vies. Moltíssimes gràcies
per
explicar-ho també aquí, al Matí de Ràdio Sabadell. Nosaltres emplacem els nostres oients a recuperar aquesta entrevista a la carta i també a l'Instagram del Parc Taulí de Ràdio Sabadell al Matí. Que vagi molt bé. Molt bon dia i seguirem ben atents com va evolucionant aquesta unitat i també aquestes noves vies.